La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que les figues Coll de Dama són una de les varietats més apreciades de Catalunya? El Guaire, el Segrià, en fan una bona fira i l'han convertit en un producte destacat de l'horta local. De mida grossa, textura carnosa i molt dolces, destaca per la seva pell fosca i la polpa de tons morats. És una fruita molt vinculada als estius mediterranis i lliga de meravella amb una bona llangonissa.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui mirem el Mediterrani des de Sant Feliu de Guíxols per parlar de cuina, de vins d'aquí, de vins d'allà, d'horta i de la passió per la sala i aquesta cuina catalana. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez de Bunt per portar-nos la seva guia de plats de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Doncs mira, m'agrada molt, perquè ja he mirat així una mica aquest paper que portes mal escrit, que la gent hauria de veure el paper, la teva lletra, que no s'entén gaire res, però ho he intuït, de quin plat portes avui, que tot i el temps que fa, a mi m'encanta menjar aquest plat, sigui el temps que sigui.
Sí, la sopa de farigola, desvetllem el misteri, i després diem, és que no sé per què s'entén que pots fer un consomé d'alta cuina quan sou al moment de l'any, et fan un consomé, dius, oh, quin consomé, quin brou tan ben desgreixat, tan fi. Doncs bueno, doncs, també pots fer una sopa de farigola en qualsevol moment de l'any, no?
I m'encanta perquè és un plat econòmic de la cuina catalana.
Dels més econòmics, realment. Si surts tu a buscar-te la farigola, ja estem parlant d'uns preus absolutament rasants.
Home, no cal ni que la surtis a buscar, te la pots anar a comprar. I entens allà que, a més, allò, la farigola, com la menta, no tant com la menta, perquè la menta sí que s'estén que allò, bueno, però la farigola aguanta bé.
Sí, sí, aguanta bé, però vull dir, bueno, que fins i tot això, si no vols gastar pràcticament, pots anar a buscar tu la matèria primera per la muntanya.
Doncs va, a on menjarem una bona sopa de farigola?
Doncs mira, sopes perfumades de farigola al Windsor, a Barcelona, que és un restaurant burgès, de cuina burgesa, on fan homenatges a la cuina catalana tradicional, que és una cosa a valorar a Barcelona, perquè ells ho fan abans de que la cuina catalana tornés. Que ara estem en un bon moment, però ells porten 15 anys picant pedra i tenen un menú Barcelona, que fan de tant en tant un cop a l'any, que està basat en... És un homenatge a Néstor Luján i dintre d'aquest menú fan la sopa de farigola molt bona. A Calesteve, de Castellbisbal, el nostre amic Xesco Bueno. Ho dic perquè jo vaig un cop al mes a fer esmorzar a Forquilla. I
per cert, perdona, t'haig de dir que no m'has convidat mai a venir. No cal que em convidis i que em paguis l'esmorzar, però mai m'has dit si algun dissabte vols venir... Vull dir, ho deixo aquí que tothom ho escolti perquè vegin...
Hòstia, ara m'he quedat sense paraules. No ho he dit? Doncs és culpa meva, perquè evidentment estàs més que convidat i seria un plaer. I pel Xesco, segur que també. I el Tru, a Barcelona, que és aquest restaurant cobert a l'Artur Martínez i tot el seu equip, perquè l'Artur Martínez té un ecosistema de grans cuiners al voltant, corbit al voltant de la seva figura.
És una mica com Saturn, en l'Artur Martínez.
Sí, sí, és fantàstic, perquè són supertalentosos, fa molts anys que treballen junts, fan una cuina bestial i fa precisament la sopa de farigola en format consomer. I llavors ho tiren dintre de la seva oferta i, evidentment, no fa falta que sigui hivern per menjar la sopa de farigola del restaurant Tru de Barcelona.
Escolta, i el motel també en fan una de molt bona, eh?
Sí, saps què passa? Que com que el motel l'hem esmentat algunes vegades, m'ha semblat com que semblaria com reiteratiu, però és que al motel pràcticament podries anar a cada vegada que vulguis menjar alguna cosa de cuina catalana ben feta.
I si anéssim a buscar el celler de Can Roca, fa molts i molts anys, feia una sopa de farigola amb cargols, que els encertàvem allà amb una broqueta feta amb romaní, Que escolta'm, és curiós, perquè fèiem amb la pròpia farigola, agafàvem i aprofitàvem la part del tronc de la farigola per insertar allà 3 o 4 caragols, que escolta, era una delícia. A veure si el fan algun dels restaurants satèl·lit que tenen del CEA Can Roc aquest.
Doncs s'hauria de mirar, perquè realment entre un i l'altre és probable que tard o d'hora acabi sortint, sí.
Doncs mira, fem una cosa, el pròxim dissabte anem a Cala Esteve de Castellbisbal a esmorzar i mirem a veure si en fan.
Fem la recerca, vinga, una abraçada a tots.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la Ruta per Catalunya anem a buscar uns brunyols o bunyols que són una delícia. Avui no volem parlar dels de l'Empordà, que ja en vam parlar, sinó volem parlar dels brunyols o els bunyols de vent. I és que, com dèiem, amb els brunyols de l'Empordà no fa falta que sigui Quaresma, doncs amb aquests tampoc. Les pastisseries catalanes i molts restaurants els tenen, en aquest cas, a la carta o allà al prestatge, uns brunyols elaborats amb una massa que s'assembla a la pasta xul, que no cal que llevi, sinó que es fregeix directament, que s'infla molt i que una vegada estan inflats, fregits i refredats, es poden farcir del que vulgueu. Els clàssics d'una bona crema, d'aquella crema pastissera que ens encanta. Però, i què me'n dieu d'una crema de xocolata? O ara que és l'estiu, per exemple, d'una crema feta amb préssec o una crema feta, no sé, amb nespres. És que són una delícia. Passen molt bé. Poden ser de sobretaula a l'hora de la tarda per berenar, acompanyant doncs una infusió o una copeta de ratafia o un bon cafè, i si voleu de postres, encara millor, acompanyats d'un bon gelat artesà, teniu uns brunyols de vent que són la perdició.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, a la teva botiga de confiança.
Tornem a tenir la Carlota Clavé de la Gormanda aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Carlota, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bé, fantàstic, i tu?
Molt bé, també molt contenta de tornar a estar aquí, m'agrada molt venir aquí.
Escolta, veig que avui tens feina, perquè has vingut amb la jaquetilla i el davantal. No t'has tret ni el davantal gairebé.
No, com més això, explico la recepta perquè la pugueu fer a casa i la gaudiu, i després jo me'n vaig a casa meva a seguir cuinant, ni tant.
Va, què ens prepares avui?
Doncs avui prepararem un pastís de formatge amb pebrot escalivat i anxova.
Uf, que bo, com ho fem això?
Doncs això que fem, un formatge fresc, de qualitat també, de pastor, un formatge fresc que sigui, si vulgueu fer vosaltres també, no? Quallant-lo, bueno, el Pep sap fer formatge també fresc, no? Amb una mica de llimona, no? La llet, però bueno, si no, comprem un formatge fresc de qualitat, sempre intentarem que tots els productes siguin de qualitat. I farem aquest pastís com faríem un pastís dolç, però en aquest cas serà sense posar-li sucre, no? I agafarem aquest formatge amb una miqueta de nata, són amb ous de gallines.
A veure, digue'ns la teva fórmula magistral d'això.
Són 600 grams de formatge, són 4 ous i 300 mil·lilitres de nata. Jo li poso un pessic de pebre de Sichuan, que m'agrada molt perquè és una pebre doncs molt complexa, una mica picant, però a la vegada dolç. És molt complexa. I també li m'agrada posar-li una miqueta de romaní.
Que bo.
Posar-li romaní.
Escolta'm, i això què, va al bany maria o forn directe?
Això és forn directe, eh? Agafem el motlle que vulgueu, jo faig uns motlles individuals perquè crec que queda molt bonic, i un motlle individual, i a cuinar al forn. Quan estigui cuit, aneu punxant, no? Vas punxant. Això és ràpid, eh? Aquest pastís es cuina ràpid, a 170 graus, uns 35 minuts, el tens a punt. El deixes refredar i després el desmotlles. I mentrestant anirem escalivant aquests pebrots, que ara és temporada de pebrot vermell, si pot ser doncs també d'aquí del parc agrari, que tenim una horta meravellosa aquí a tocar a Barcelona, que és on totes les hortalisses que tenim de la Gormanda són d'allà, i és un pebrot molt dolç, i el que farem serà escalivar-lo. Si podeu escalivar amb una miqueta de sarment, doncs millor. és que li va tan bon oli d'oliva verge extra, sal d'escates, pebre, sarment i el foc, el foc, o si teniu brasa, doncs molt millor, i si no, el forn també. Aprofitant que ja tenim el forn encès del pastís, doncs escalivem el pebrot. I què farem? El pelarem bé i al capdamunt d'aquest pastisset posarem aquesta trosset de pebrotet. Molt important tot aquest suc que deixa el pebrot, això és una joia, no el deixem perdre. El lligarem bé amb unes varilles també i al capdamunt del pebrot posarem aquest suc i al capdamunt una anxova de l'escala. I...
que bo, tu.
És molt bon aperitiu o un bon entrant, diferent i fresc.
Saps que ara la gent està escoltant aquest pastís i vindrà avui a dinar a la Gormanda quan acabem d'aquí el programa i el voldrà i ara no el tindràs a la carta?
Vinga, no, sí que el tindré i si no els hi faig i tant, perquè s'ha de tastar. És un plat que s'ha de tastar per ara, per l'estiu, eh?
Carlota Clavé, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale l'Andreu Culleré de Tres Cadires d'Arbeca. Andreu, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, un bon pa amb tomàquet, amb secallona, de bon matí és el millor.
Bé, del mar?
Del mar, jo el que et diria, podríem dir un arròs amb gambes.
Bona, i de la terra?
De la terra ja m'ho poses més difícil. No hi poden faltar les olives arbequines.
Bé, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Torno a dir pescat amb tomàquet.
Bona. Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
La secallona, em repeteixo.
Un producte sobrevalorat?
Un producte sobrevalorat? La ratafia.
En sèrio?
En sèrio.
Què et menges d'amagat? No em diguis secallona, ara, eh?
Secallona.
Secallona style. Un producte, un sabor o aroma de la teva infància?
Doncs el tall rebossat.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
L'antic forn de Cervera.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Doncs un entrepà de pulled pork que vaig provar el seu dia a la Baula de Lleida.
Un producte que no suportis?
Un producte que no suporto. Crec que en general tots els que van envasats en plàstic.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Una cassoleta de faves seria el que li enviaria al meu enemic.
Amb lo bones que són. Andreu Culleré, moltes gràcies.
Salut, Pep.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda marxem fins a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols per entrar a la cuina i a l'ànima de Villamàs. De fet, a la Fonda hi vam ser-hi fa un parell d'anys que vam parlar precisament de l'arquitectura d'un restaurant. En aquell moment vam parlar precisament de com havia de ser una cuina. Avui, el restaurant on el paisatge entra a la sala, on el vi es viu amb passió i on la cuina sembla voler explicar el territori des de la subtilesa i el producte. Al capdavant del Fogons hi trobem en Roger Co, un cuiner de mirada sensible amb un discurs molt contemporani. A la sala i al món del vi, la gata Ainot, sommelier i cap de sala que entén el servei com una forma d'hospitalitat elegant però propera. I al darrere, tot plegat, en aquesta taula de tres potes, hi trobem en Carlos, un impulsor del projecte molt vinculat a l'horta pròpia i, atenció, amb un passat que no us deixarà indiferent. Això sí, ja ho veureu, que entre música i vins triarem un paisatge una miqueta allunyat de casa nostra. A veure si trobo per aquí en Roger, en Carlos. A veure qui trobaré primer. Mira, ja el veig. Carlos, bon dia.
Bon dia. Com vas?
Com estàs?
De puta mare.
Escolta'm, què hi fa un discjòquei que un bon dia va muntar un restaurant a Sant Feliu de Guíxols? Un discjòquei de l'Eixample de Barcelona.
A veure, la història és que, clar, jo vinc aquí a aquesta platja, vinc de tota la vida. Els meus pares tenien un apartament darrere. Jo soc l'urbanització de darrere, o sigui, jo el Villamàs he passat aquí, he passat per davant tota la meva vida. Perquè quan era petit, tu ja saps, quan és petit te vols separar dels teus pares. I els meus pares anaven a una altra platja que es deia La Conca. I jo venia en aquesta perquè no volia estar amb ells. Me volia emancipar ja de molt jove. Llavors jo el Villamàs el conec tota la vida. I va ser després, va ser una casualitat. Jo, clar, vaig deixar de fer disc i l'any més o menys entre el 96 i el 97...
Perdona, tu eres el disc jockey de l'Apolo, no?
Era el disc jockey de l'Apolo de Barcelona, sí. Jo vaig punxar uns quants anys a l'Apolo de Barcelona, que en aquella època fèiem una mica de tot, fèiem de disc jockey. Me'n recordo que alguna vegada havia treballat amb alguna companyia de dansa i els havia fet també de llums, també érem tècnics de so, fèiem una mica de tot. Però sí, sí, vaig treballar a l'Apolo, jo diria que fins a l'any 95 o 96... Una època bona.
Escolta, i què és el que va fer aquest gust, diguem-ne, va donar aquest coquet per l'hostaleria, per la cuina?
Tota la meva vida sempre són casualitats. No hi havia res, perquè si tu ara li preguntes a la meva mare què fa el Carlos tinguent un restaurant, dels cinc germans que som, és l'últim que s'ho hagués pogut imaginar, perquè no tenia cap vinculació ni amb el vi ni amb la cuina. L'únic que jo te puc dir és que em vaig, sobretot el que va passar en Villamàs és que em vaig enamorar de la casa. Jo vaig pensar de ser molt tonto, ser en una casa tan maca, aquí en primera línia de mar, no puc fer alguna cosa mitjanament interessant. I va començar per això. Jo el primer me vaig quedar impressionat per la casa. Després el del restaurant i el dels vins ve a posteriori, però el que m'interessava era la casa.
Ah, és molt curiós, Carlos, perquè si algú li parlo del teu nom, diu, hòstia, el boig dels vins de Borgonya.
Sí, jo crec que és una cosa, també va sortir per casualitat. Això és en una fira, en una alimentària, em van presentar dos que s'han tornat molt amics, sobretot un d'ells, que és el Lolo, de la Diletanta Bon, que és el meu germà de cor. I això devia ser cap a l'any 2000, jo ja m'estava començant a interessar una mica en el món del vi, i era cap a l'any 2000 i me presenten aquests, com jo soc d'educació francesa i parlo molt bé el francès, llavors me presenten aquests dos nanos perquè m'ocupi jo d'ells, perquè els vaig treure a passejar en aquella època, doncs vaig anar a Cal Pep per Barcelona, els vaig treure a passejar pels bars d'etapes, el Quimet i Quimet, i vaig fer tota una tornada amb ells, em van semblar dos nanos super simpàtics i super agradables, i al final dels dos dies aquests que m'ho vaig passar a tet amb ells, m'havien dit, tu, nosaltres ens encantaria que vingués un dia a veure'ns, som de la Borgonya. I vaig pensar, collons, això on està? No tenia ni idea ni qui era, ni on estava, ni què eren les vins de la Borgonya. El que passa, jo, com tota la vida sóc bastant curiós, me vaig guardar les targes i vaig dir, collons, aquests dos eren molt simpàtics i podríem anar un dia a veure'ls. I vaig anar allà i vaig al·lucinar.
Com definiries la Borgonya?
La Borgonya, en aquella època, era una terra de pagesos, anem a dir de pagesos rics, però era molt autèntica per mi, perquè és una zona que hi ha moltíssimes bodegues i és una zona que en el seu moment era molt complexa perquè vinifiquen pràcticament, no és veritat del tot, però pràcticament només amb una varietat, que és la Pinot Noir amb negres, i només amb una varietat en blanc, que és la Chardonnay. I vinifiquen per parcel·la. Llavors era un món molt complex, però era superinteressant, perquè te deien, hòstia, aquesta parcel·la que hi ha aquí, que es diu Pepito los Palotes, i aquesta que està aquí al costat, el vi és diferent, i aquí és un primer cru, i aquest val, en aquella època, doncs, potser 20 euros, i aquest d'aquí al costat val 50, i l'altre val 200, i això és un gran cru. Collons, i era tot tan complex que ho vas trobar tot molt tècnic i molt difícil d'aprendre, i jo crec que el que em va enamorar és tot això, és aquest parcel·lari que tenen, que és superinteressant. Després, redaptant-lo al món del restaurant, és una zona que és molt difícil de trobar, una zona, perquè tu has de pensar que jo havia més, ser un restaurant de primera línia de mar, venia en aquella època més vins negres que blancs. Llavors, clar, jo quan vaig a la Borgonya i me trobo la Pinot Noir, que és tan delicada i és tan fineta, i vaig pensar, collons, i jo venia molt de peix al restaurant, vaig dir, collons, li va molt bé un Pinot Noir, aquesta cuina que jo faig, marinera i de peix, no? Llavors vaig dir, collons, tinc els blancs i tinc els negres. Hi ha molt poques zones on vagin tan forts amb blancs que amb negres. Quasi te diria jo que hi ha més estructura amb els blancs de la Borgonya, amb la Chardonnay, que moltes vegades te fan els tastos per darrere dels negres, que amb els negres, que són vins molt lleugers i molt livianos, anem a dir, no?
Clar, és curiós perquè estàs parlant de dues varietats, sobretot la Chardonnay en blanc, que aquí, per exemple, a Catalunya, moltes vinyes que es van fer de Chardonnay ara s'estan arrencant i s'estan tornant a buscar varietats de més d'aquí, no? Més autòctones.
Ha sigut tant per això, jo crec que la Borgonya ha tingut l'èxit que ha tingut, perquè al final van apostar per dues varietats, i aquestes dues varietats, que la Chardonnay i la Pinot Noir, han estat molt arrelades al seu territori. Clar, el que va passar al nostre país, siguent un gran país productor, perquè hem de reconèixer que Catalunya és un gran país productor, van perdre una mica l'Oremus, perquè es van començar a plantar moltes varietats forànies. No només, la Pinot Noir és una mica més delicada, perquè necessita un cicle vegetatiu, és un cicle vegetatiu bastant complicat, però per exemple es va plantar Chardonnay, que és una varietat molt fàcil, es va plantar Punta Pala, però es van plantar moltes varietats de Bordeus, es va plantar molt de Cabernet Sauvignon, es va plantar molt de Merlot, etc, etc. Quan aquí al costat tenim Garnatxes, Carinyenes, o el Penedès i el Xarel·lo, que ara per exemple hi ha una reivindicació al Xarel·lo que trobo que és una varietat collonuda, però s'ha de reconèixer que en el seu moment tothom te deia, no, el Penedès, tothom te parla de Chardonnay i de Rieslings. Clar, imagina't un Riesling al Penedès, quin èxit o quina idea pot tindre, no?
Clar, jo em pensava, t'haig de ser sincer, que no t'hi trobaria aquí, que et trobaria, que hauríem d'anar a fer l'entrevista per dues bandes, una aquí al restaurant amb en Roger i l'Àgata, i a tu t'hauríem d'anar a buscar l'or, perquè clar, tu vas vincular sempre el Villamàs, tal com el vas conceptualitzar, a dir, saps què, però jo vull fer-me gran part de les meves verdures.
Això també és una altra casualitat. Jo treballava des que començo el Villamàs, a mi m'ha agradat molt. Com jo sóc autodidacta i no tinc cap experiència, perquè jo al final no sóc ni sommelier, no sóc ni cuiner, també te diria, no sóc ni DJ, jo sé, no sóc res. La meva mare sempre deia, hombre de muchos oficios, hombre de poco beneficio, i és una mica el que sóc jo. Dit això, el problema de l'hort és que a mi m'agrada sempre molt el producte, i jo tenia, jo estava vinculat amb una gent que és amb què jo m'he quedat aquesta part de l'hort, que m'he quedat una petita part, que és Can Rusques a Castelldaro, que eren els meus proveïdors de llegums, no? Què passa amb Can Rusques, que el 2016, que jo tenia moltíssima confiança en ell, jo havia evolucionat moltíssim amb ells, me diuen, tu, saps una cosa? L'any que aquest és l'últim any, l'any que ben jubilem. Jo dic, me cago en Déu, i ara què fotrem nosaltres? I clar, era el meu proveïdor, i jo aquell dia ja m'agrada, com a mi m'ha agradat molt sempre el tema de la terra i tot això, jo ja tenia el cap que probablement voldria fer alguna cosa vinculada amb la terra. Vi, complicat, perquè el vi és molt contemplatiu, però el tema dels lleguts m'agrada més perquè s'aprèn més ràpid, no? I jo me'n recordo que el 2016, quan em va plantejar això, li vaig dir, bueno, Josep Maria, que pobre, ara és un senyor que ara està mort, perquè jo tenia molt bona relació, que em va aprendre moltes coses, vaig anar a buscar-lo i li vaig dir, tu, Josep Maria, què penses si me quedo una part d'aquest hort i jo continuo, perquè a mi m'agradaria. Jo pensava que em diria que no. I a l'home se li va il·luminar, me va somriure, em va dir, home, doncs sí, mira, cap problema, jo te deixo una part d'aquest hort amb una condició només. I la condició va ser que jo em vaig quedar amb el seu treballador, que és el Càmara, que és un nano de Mali, que encara estic treballant amb ell i que tinc una relació fantàstica i estic superagraït al Josep Maria, i al Càmara també, perquè després jo he canviat el meu sistema de treballar, però vaig aprendre molt amb ells.
Quantes varietats de tomates arribes a cultivar aquí? Només de tomates, perquè clar, una altra són tot l'altre que hi tens.
El meu sistema es treballa només varietats antigues, sempre planto un híbrid per veure el seu comportament, m'interessa, conrear de la mateixa manera que puc treballar les altres varietats. He arribat a plantar 70-80 varietats de tomates diferents. Ara he reduït una mica perquè se m'assolapen una mica unes amb les altres. Ara més o menys estem al voltant de les 50 varietats. Dit això, m'aguardo totes les llavors i tinc un petit banc de llavors a casa, o sigui, me les deixo al congelador, les tinc congelades, i m'aguardo tot un tipus un banc de llavors per si alguna vegada vull fer alguns canvis, algunes històries. Cada any, a principi de temporada, discuteixo sempre amb el Roger, aviam com fem una mica de resum de l'any i què és el que podríem, en el que podríem millorar, en el que podríem canviar, etc, etc. Dit tot això, he de dir, i he fet un incís sobre les tomates, perquè la gent associa molt ara les varietats antigues, i ara fem una amanida, a l'estiu estem fent una amanida per colors, que ens sembla molt interessant, perquè associem els gustos de les tomates per colors, però el meu gran mentor, o els meus mentors sobre les tomates, són els Rovira. Això s'ha de dir, és els Casals, i jo també és una altra gent que tinc, sobretot amb l'Oriol, una afinitat molt grossa, i amb el seu germà, amb el Jordi, i he discutit molt amb ells, i al principi ells me van donar, o sigui, jo sí que tinc més varietats probablement ara que ells, però probablement les primeres varietats, jo sempre me'n recordo el pit de monja, jo tinc el pit de monja, me van donar el pit de monja als Casals, jo tinc la varietat blanca era d'ell, jo tinc moltes varietats seves, tenia un Montserrat, que no la plantem, un Montserrat d'ells, i sempre, i això es va coure, ara que me'n recordo, perquè jo ja tenia l'hort i es va coure un dia, que va ser el dia que vaig estar jo amb el Roger i la Gat i els hi vaig proposar que tornessin al Villamàs. I es va coure tot junt i es va coure amb aquella manera de tomates que jo em vaig quedar, cuinit i vaig dir, Oriol, jo ja tenia l'hort, si algun dia puc fer una cosa similar a la teva, seria l'home més feliç del món. I així comença una mica el món de la tomata.
Jo sospito que el Villamàs a tu ha sigut un vehicle per crear-te un model de vida, no? Allò per dir, mira, vaig a dibuixar què vull fer, què vull ser, i el restaurant em serveix, no? És aquest vincle, aquest paisatge que em fa anar per el camí de la meva vida.
Hem de pensar que el restaurant, en general, és un món primer. Jo sóc molt apassionat amb les coses que he fet a la meva vida, amb la música era també molt apassionat, a l'època de jockey, ja me'n recordo, no és com ara, que ara a l'època de jockey tothom busca les vents, nosaltres punxàvem en vinils, ja per començar, i a més nosaltres anàvem a buscar la música. Jo m'anava cada mes o cada dos mesos m'anava a Londres. Tenia dos botigues de vins a Londres, era l'època dels Maxi Singles, i ens anàvem a buscar la música. No era com ara que ho tens tot a internet i que busques, i és que busques internet. No, nosaltres ens anàvem a buscar la música, i el diferencial d'aquella època era la teva selecció musical, que és una mica el que he continuat fent amb els vins. Jo m'he anat a França buscant els vins perquè jo crec que el diferencial d'una carta de vins és el conèixer les zones, sigui Borgonya o el que sigui, podríem anar aquí al Rosselló, ens podríem anar al Languedoc, o ens podríem anar al Ribera del Duero, ens podríem anar al Penedès, o al Priorat. A mi m'és igual, però jo crec que el diferencial és, per mi, és, com a tota la vida, especialitzar-te en alguna cosa. Jo crec que és molt interessant. Jo me vaig especialitzar en aquella època a la Borgonya i he de reconèixer que va ser una cosa una mica sobtada, però es va crear una marca molt interessant que tothom associava el Villamàs a la Borgonya. I això és molt interessant perquè té molta força. O sigui, associar un restaurant amb una zona vinícola té molta força perquè tothom, en aquell moment... Després he tingut la sort que vaig apostar per una zona que ha tingut molt d'èxit. Això després són... No sé, el millor que hagués apostat, ja no sé, per una zona més menor i no hagués tingut la Borgonya. Quan vaig anar jo, era quasi l'últim moment que es podia anar-hi, perquè ara seria complicadíssim. Fer la carrera que jo he fet a la Borgonya ara seria molt difícil. Però s'ha de reconèixer, després va tindre un boom molt important.
Mira, ara que acaba d'arribar l'Àgata, que a més no has vingut sola, Àgata, bon dia.
Bon dia, sí, estic acompanyada avui. Avui i cada dia, últimament, de la meva filla de 7 mesos.
Déu-n'hi-do, escolta, com es diu?
Telma.
Aquesta Telma també acabarà fent vi o el que vulgui, no?
El que vulgui, però ja es va empapant molt fortament de l'essència del restaurant. Està fent el servei des de fa uns mesos amb nosaltres, passa una estona a cuina amb el seu pare, amb el Roger, i una altra estona a sala amb mi, amb motxilla, i ja es va empapant, sí.
Àgata, no sé si per tu va ser un regal o és una feina, diguem-ne, allò amb un deure molt important, el fet de tenir una carta molt dimensionada cap a la Borgonya, però que també segurament tens altres coses i com les defenses, no?, al costat d'aquest home que tens aquí al costat, que dius, i per què hi poses aquest vi?
Bueno, crec que tenim la sort de tenir una carta molt diversa de vins clàssics de la Borgonya i ara, aquests últims anys, també el Carlos s'ha especialitzat molt en vins naturals i tenim la clientela que respon, no? És a dir, que hi ha taules que són més de vins clàssics i hi ha taules que són més de vins naturals i el bonic és poder jugar entre aquestes dues dinàmiques i amb aquestes dos tipus de clientela que és molt diferent, però al final hi ha una homogeneïtat i és molt maco el dia a dia poder obrir tanta diversitat d'ampolles en un sol servei.
Clar, aquí hi ha una cosa, digue-li vins naturals, digue-li vins de mínima intervenció, no? Perquè això no pararíem i necessitaríem 5 programes per fer això, però enteneu que ja hi ha prou cultura, diguem-ne, vitivinícola amb el món del vi natural com a client, com a consumidor o consumidora? Perquè és allò de vins naturals, avui en dia n'hi ha, o sigui, hi ha molt de vins i no tots, diguem-ne, potser estan en la mateixa tesitura de qualitat, no?
Però diria que passa exactament el mateix amb els vins convencionals també. Al final, no tots els vins convencionals són a l'altura i no tots els vins naturals són a l'altura. El món està fet així, s'ha d'equilibrar, però hi ha pepites en el món del vin natural.
Hi ha una cosa molt important amb tot això, i és que cada vi, cada celler, Carlos, té una història que va molt més enllà, diguem-ne, de molts cellers, diguem-ne, més comercials, no?, que hi ha arreu del món.
Sí, és per això que jo sempre li dic a la gent que la gent ha de voltar. Jo, des d'aquest món autodidacta meu, jo he après el món del vi veient les ampolles amb les persones que les fa. I això és molt important. Jo crec que jo el que li encomano a la gent és igual la zona on vagin, però que viatgin i que vagin a veure, perquè sempre ens interessa, és evident que el resultat és el que ens interessa. O sigui, quan tu proves un vi, el que t'interessa és aquell vi en concret, però s'ha de pensar que darrere d'aquell vi sempre hi ha una persona, que és molt important, i hi ha un paisatge, que també és molt important. Llavors, si tu arribes, després de que t'agradi un vi, a conèixer aquell vi, però coneixes la persona i coneixes el paisatge, la manera que tu pots explicar aquell vi o que tu pots fer d'intermediari, explicar-li aquest vi a una persona que te senta d'una taula, no té res a veure que si tu has provat aquest vi amb un distribuïdor, amb un importador, no sé on. No? Jo crec que és molt important el viatjar. Jo tota la vida, el mateix que feia, és que al final, el mateix que feia amb la música, que anàvem a buscar-me la música quan era discjòquei, ho he fet amb el vi. Jo me'n vaig, globalment, faig moltes voltes per França. Durant molt de temps he fet Borgonya, ara faig molt Jura, però ara, actualment, des que estan el Roger i la Gata al restaurant, tinc molt més temps, perquè estic 4 o 5 mesos viatjant, amb la qual cosa podria dir que faig totes les zones, de França. I començo a viatjar una mica també per aquest país, que també m'interessa molt. El que passa que també després és un tema de temps. Però m'interessa, perquè jo crec que estem fent una evolució molt interessant a nivell nacional, i jo crec que això també es té que defensar.
Roger Cou, molt bon dia.
Bon dia, Pep, com anem?
Tens amb el davantal posat, estaves a la cuina. Aquí ja veig que tens dues feines, eh? La cuina i aquesta petita.
Sí, no ens avorrim, eh? No hi ha temps per avorrir-se.
Així com l'Àgata, quan vau venir cap aquí, us vau trobar amb una carta de vins i una proposta gastronòmica, què en queda d'aquella proposta gastronòmica d'en Carlos, d'aquella carta amb el que et vas trobar i el que és ara el Villamàs?
De fet, podríem dir que tot, no? Perquè jo quan entro en aquest restaurant em trobo, havia fet algunes altres cases abans, amb molt bons cuiners i en tinc molt bon record, i aquí em trobo un personatge amb una mirada molt diferent en quant al producte, que no havia vist abans. Sí que es parlava doncs, en altres llocs doncs, que si la gamba de Palamós diuen que és la millor respecte a la de tal lloc, que si la vedella de Girona, que si no sé què, però aquí ja em vaig trobar amb un tema de productor, de barca, de com es pesca, el peix de palangre, el peix de rastre, que això poder no m'ho havia trobat abans, no? I això ho englobava tot, com ha comentat en Carlos, que treballava amb pagesos, no? Doncs aquí a les tardes, quan acabàvem el servei, ens anàvem a la subhasta de Palamós, triàvem la gamba, triàvem la sapioneta, triàvem el llongo, després paraven a veure Masmolla, que tenien el préssec, els albercocs, tota la fruita, no? Les peres petites per Sant Joan, i després ja acabàvem la ruta parant a Can Rusques i agafant les verdures. No? Això com a cuiner, després d'un servei de migdia que acabes de fer, doncs, el servei de migdia te'n vas a comprar el peix pel vespre, arribes amb totes les verdures, amb tota la fruita, i jo em vaig trobar, dic, ostres, en una zona superprivilegiada, no? L'Empordà, per mi, em va enamorar en aquest aspecte com a cuiner. Vaig dir, no, jo no he conegut cap zona igual, no? Que segurament, si ens fiquem a rascar, doncs hi ha algunes zones. L'altre dia parlava amb un client que és de Menorca, no? Dic, doncs Menorca, Roger, t'hagués passat el mateix, perquè tenim tot el tema de la ramaderia, tot el tema del peix, tot el tema de l'horta, i dic, segur que sí, però jo amb 18 anys em vaig trobar aquí, no?, a la platja de Sant Pol, i la veritat que em va enganxar.
Roger, és que ara estava pensant, quan has dit Menorca, l'única diferència entre Menorca segurament i el Baix Empordà és que allà sempre hi ha aquella frase que és la de no passis pena, que aquí no la tenim aquesta.
No, aquí no, aquí la veritat que és una zona, jo sempre ho dic, és una platja super agraïda. La platja de Sant Pol és molt, molt agradable de treballar.
Quins són els cuiners o cuineres que t'han marcat més la teva vida culinària?
Jo tinc tres, mentors que m'han marcat moltíssim. Amb dos he tingut la sort de treballar-hi, que podria ser doncs, l'Oriol Rovira i en Rafa Penya del Gresca. I un que em va quedar a la butxaca, que no vaig poder tenir l'ocasió de treballar-hi, en Jordi Vilà de l'Alquímia. Que aquests tres són, per mi, referents.
Tres personatges, tres cuiners que tenen molt la part cerebral de la cuina molt imposada, no? amb la cultura del producte, amb l'origen, no? amb la tradició també transformada per una banda, però amb petites dosis.
Sí, sí, una cuina doncs, molt d'aquí, molt nostra i també molt posada al dia, no? Sense perdre l'essència i tampoc tancant-se a les influències de fora, no? Perquè no agafar bones tècniques que venen de països que han treballat molt bé, per exemple, el peix o les carns.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és que quan tens un producte com el que tens, en Carlos, que et porta les tomates allò cada dia, que no cal ni que entrin a la nevera, que per vosaltres això ja és allò un... Saps allò un... Dius, no, sí, un sacrilegi, eh? Carlos, en Carlos està cridant allà, un sacrilegi. Clar, llavors, aquí tens un deute amb el propi plat, que és el fet de no buscar un plat exuberant, sinó de despullar-lo el màxim possible, no?
Sí, poder acompanyar el producte. Jo sempre dic acompanyar-lo, no? O posar-se al costat d'ell, no? Clar, com a cuiner sempre vols... Al món de la cuina hi ha una mica d'ego, a vegades, no? Ens podem trobar. I allò, deixar parlar el producte, a vegades has d'haver fet la volta a això, no? I acompanyar el gènere, per mi, és... Bueno, és molt noble, no? Com a part...
És molt noble i la veritat és que hi ha una cosa important en tot això i és no perdre aquesta identitat que té el plat, no? Que té aquest producte en funció d'una tècnica, no? molt primmirada o una tècnica molt vanguardista, però que potser l'únic que t'aporta és una part visual que avui en dia crec que, no ho sé, entre tu i jo, que està molt bé, no? Però que hi ha cuiners i cuineres que estan començant a dir no calen tantes parafernàlies ni tantes coses, no? ni tants amaniments, no? com aquella època, no sé si us en recordeu, això en Carlos segurament és més artista, aquella època que vam tenir dels gintònics que semblaven amanides de fruites, no?
Sí.
Clar, hi ha una cosa molt important en tot això i és el fet del dia a dia i suposo que aquí també l'estacionalitat fa que la vostra proposta de la cuina canviï molt, no? Perquè no és el mateix a l'estiu que hi ha aquesta ufanor als horts, no? que a la tardor o que a l'hivern que aquí també hi ha molta ben gent.
Exacte, no? Ara per exemple que estem a tope doncs, amb el plat icònic de l'estiu, no? Amb la mania de tomàquets i a l'hort és ben bé, o sigui, aquí el cuiner no decideix què es fa, què es cuina, aquí ho decideix a l'hort, la pesca, la ramaderia, llavors doncs, tot això et marca una miqueta, no? A vegades pots tenir la teva carta a la primavera amb fava i pèsol i et diuen, bueno, 15 dies tens que treure-ho perquè això s'acaba, perquè l'última plantació ha plogut molt, ens ha agafat mildo i... Has de saber no conduir això i ser reactiu i preparar-te per canvis que poder tu no ho preveies, no? Perquè en el teu cap doncs, la primavera te'n pots anar fins a tal dia, doncs no, doncs s'acaba tres setmanes abans i busca-te la vida perquè necessites canviar X plats fins que t'arribi doncs, el gènere de l'estiu o el gènere de la tardor.
I llavors hi ha una altra història. Tu parles del peix, ara parlaves del peix, i dius, clar, vaig al port de Palamós a la tarda i m'hi trobo el que m'hi trobo i llavors potser aquella carta, aquella mateixa tarda, l'haig de canviar al vespre perquè hi ha quatre plats que no hi són.
Sí, no et pots lligar gaire amb res, no? Has d'anar una miqueta... Sí que saps que la gamba és una pesca que és bastant regular, no? Però a vegades si et vols lligar amb una sapioneta petitona i tal, doncs et pots enganxar fàcilment els dits perquè pots estar tres setmanes o inclús un mes sense això, no? Ja ens ha passat de tenir que treure un plat perquè està més temps tatxat que en marxa i la gata ja apreta, bueno, Roger, això què vols fer? Ho traiem ja o et vols esperar quatre dies més perquè... Ja canta.
A veure, fem un exercici, va. Direm un plat d'aquells que aquest estiu doncs no podem deixar de tastar, estiu, principis de tardor, que segurament el tindrem. L'Àgata que ens hi posi un vi d'un territori com és a Catalunya i aquí el senyor Carlos que ens en posi un de la Borgonya. Us sembla bé?
Som-hi.
A veure, va, què és el que no podem deixar de tastar?
Home, la mania de tomàquet, sens dubte.
La mania de tomates amb oli d'oliva verge extra.
Correcte.
Com la fas, aquesta amanida?
És una amanida de... Solem fer unes 5 varietats de format gran, la completem amb xerris i diversos tomàquets que acompanyen. És una amanida que, com has comentat abans, l'acollim ben bé pels serveis, perquè és una cosa que al principi ens vam donar compte que passar el tomàquet per la nevera l'espatlla totalment, i això vam arribar a fer la prova d'agafar un tomàquet gran, provar-lo la nit, ens va encantar, deixar-lo dormir a la nevera aquella meitat, i el dia següent al matí, directe, només arribar, provem aquell tomàquet, i era de la nit al dia, no? I allà vam dir, vale, ok, tenim que collir els tomàquets pels serveis i que no passin per càmera, i el que s'obri, doncs fem gazpacho, salsa de tomàquet, el que sigui, no? Llavors, per nosaltres això és un gran, és el hit de l'estiu, i si volem, ja que hem vingut uns quants cops, doncs també podem provar doncs, ara un plat que fem nou, que és el mil fulles de verdures, per exemple, i enciam, amb una salsa així, una vinagreta de verdureta, que també està sortint molt bé.
Àgata, toca.
Jo faria, per acompanyar tot això, un vi blanc de Masmoya, una picapolla moscatella, que té un punt molt salí, molt fresc i molt d'aquí. Ja sé que Masmoya ja ha sortit al vostre programa i és una família que ens estimem molt aquí a casa. Hi ha una vinculació i una amistat molt profunda i sempre reivindicarem els vins de Masmoya.
I de Masmoya cap on tenim?
Si tenim que anar cap a la Borgonya, jo vull fer un incís amb el Roger, que ell ha parlat molt, està molt bé que hagi parlat de l'hort, però també nosaltres, independentment de l'hort, el que m'agrada molt la línia que està agafant ara són les mar i muntanyes. Jo crec que estem en una zona a l'Empordà, que estem davant de mar i tenim les muntanyes darrere, i reivindicar el mar i muntanya, jo crec que està fent, ara s'està especialitzant molt en aquest tema, i fer mars i muntanyes al Villamar, jo crec que és un gran què. Dit això, fet aquest incís, si me'n vaig a la Borgonya, perquè m'aniré també el Jura, me sap greu, Pep, dir-te, perquè la meva nova tendència, o la meva nova casa, anem a dir, és més el Jura ara que la Borgonya. Si me'n vaig a la Borgonya, me'n vaig a la Sotcots, perquè jo crec que amb el canvi climàtic han canviat molt la part de dalt, que abans el raïm ja no madurava, i ara és una zona superinteressant, i agafaria una parella que es diuen Christian i Morgan, i el seu sí, es diu Dandelion, i agafaria un hot cot natur, és un vi sense sofre, i és la nova, per mi, la nova tendència que hi ha a la Borgonya. Són zones que abans eren zones menors, però que amb aquest canvi climàtic s'han tornat zones superinteressants. I si me'n vaig cap al Jura, t'agafaré un vi blanc i t'agafaré una Sabanyan, i la Sabanyan segurament l'agafaré d'algun jove, que podríem dir el que sempre digui el mateix, pobret, perquè té una cosa molt important a l'OIC, que és Domènec Calís, que va néixer el mateix dia que jo, no el mateix any, però sí el mateix dia, el qual ens entenem molt bé. I ell és un nano que havia treballat amb Estefan Tissó, que és un gran fenomen del Jura, i que s'acaba d'instal·lar, i és la nova tendència, la nova generació, el jovent, perquè hem de pensar que el Jura, el que m'ha enganxat del Jura, és el gran dinamisme que hi ha actualment entre els joves, i amb molts s'entrejuden enormement, i hi ha molts de joves que s'estan instal·lant, i hi ha un dinamisme que ara mateix, pel preu de la terra, no trobo la Borgonya, que és molt més estàtic.
Segurament que aquest vi, Roger, ens aniria de meravella amb un mar i muntanya. Quin és el que et posa la pell de gallina dels que fas ara actualment?
Fem un que està molt bé, que és aquí de l'Empordà, que és amb colomí, mandonguilles i calamar de potera. I si no, també ens en podríem anar doncs, amb un bacallà amb tripa o un calamar també de potera que fem a la planxa amb cap i pota. També fem uns fideus així secs de colomí amb gambes. No s'acaba. Els mar i muntanya, la veritat que a vegades tenim que posar el freno perquè és un no parar.
Els llongos, diu.
Sí, els lletons amb llongos. No, és una festa.
Carlos, volia fer una pregunta que no me la volia deixar. No sé si encara segueixes sense tenir telèfon mòbil.
Sí. resisteixo i crec que penso resistir. Ara ja és un tema d'orgull. He arribat fins aquí. Hi ha gent que no s'ho creu, però sí, és cert. Encara no tinc mòbil i penso aguantar.
S'ha de viure molt tranquil sense telèfon mòbil, eh?
Hi ha moments que a vegades... Viatjo molt, eh? Hi ha moments que a vegades penso soc idiota, però me ratifico en molts de moments i a mi sempre m'ha agradat molt la llibertat, i el no tenir un telèfon mòbil és un tema de llibertat. Me sento molt lliure.
sobretot quan et perds per alguna d'aquelles carreteres de la Borgonya o del Jura, llavors és quan dius, a veure, el copilot, no? El copilot ja em porta.
El problema és que moltes vegades sí que viatjo amb gent, però moltes vegades viatjo sol. Aquest és el gran drama. És clar, quan viatges sol i te perds... Faig a l'antiga, eh? Me paro i pregunto i baixo i... En realitat, un dia que estava a Normandia buscant un tio que feia cidres i me vaig parar als pobles per preguntar on hi era. Vaig arribar una mica tard, però vaig arribar a l'antiga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I anem cap a l'obrador compartit de la Gatera de Guardiola de Font-rubí a parlar amb el pagès i escriptor del llibre La cuina parlada, Gerard Piñero. Molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Avui què? De què parlarem? Quines històries pel món de la cuina catalana ens has portat?
Avui, Pep, parlarem de l'ànec que fa festa.
Home, tots els ànecs fan festa, no? Gairebé.
Sí, sobretot quan els veus allí... Sí, tant, són molt simpàtics i sí, tots els ànecs fan festa.
I de quin ànec parlem?
Avui parlarem de l'ànec, bàsicament de l'ànec mut amb prunes i pinyons, que jo visc al Penedès, soc penedesenc, i aquí és el pati insígnia de festa major.
Home, el Penedès, com el Penedès, no hi ha res, amb l'ànec mut i el gall, eh? També el gall del Penedès, també.
Sí, no ens descuidéssim el gall, que em pelen, i tant. Bé, aviam, l'ànec amb prunes i pinyons és molt senzill, és de guisar, bueno, senzill. Requereix temps, fer un xup-xup ben llarg, eh? Però l'ànec és bàsicament fer un sofregit de ceba i all, si vols, també, per enrossir-ho. I llavors s'hi pot afegir un gotet d'un xorret de vi blanc, un xorret de conyac o de brandy, el que vulguis, i anar fent xup-xup-xup-xup, i cap al final de la cocció, que ha de ser més o menys d'unes dues hores, i afegeixes primer les prunes. Jo personalment les prefereixo amb pinyol i després els pinyons, i ja està.
Escolta, és una d'aquelles receptes, d'aquells plats, que és millor haver-lo deixat reposar, és a dir, fer-lo el dia abans, que reposi amb la tranquil·litat, i l'endemà rescalfar-lo, o és un d'aquells que pots començar i acabar el mateix dia?
No, sagrat, que ha de reposar 24 hores. Però deixa'm explicar-te una altra curiositat que hi ha al voltant de l'ànec de festa major. T'explico. Resulta que, fent això del llibre de la cuina parlada, un dia una dona em va parlar dels menuts amb suc de la festa major. I és que resulta que l'ànec de mut, de prunes i pinyons, clar, abans es matava a casa, i amb els menuts de l'ànec feien un altre plat que també es menjava al mateix moment. O sigui, perdó, l'ànec guisat amb prunes i pinyons es menjava al migdia, i a la nit menjaven els... o viceversa, eh? O a l'inrevés. Primer menjaven els menuts i a la nit menjaven l'ànec de segons la casa, les preferències. Però hi havia dos plats. No era només l'ànec amb prunes i pinyons, sinó que també hi havia els menuts d'ànec amb suc.
Clar, ara em fas pensar en una cosa, i és que a casa jo tinc el gran record de que moltes diumenges a casa es menjava el rostit. Es feien gairebé tres plats. Es menjava el rostit, el vespre, quan tornaves a arribar a casa, menjaves el rostit que et havia quedat amb pa amb tomata, allò a temperatura ambient, i l'endemà, o el dimarts, amb aquelles rampoines que havien quedat del sofregit, del rostit, perdona, doncs allà hi posaves quatre grapats de fideus, una mica de brou, ho posaves a bullir a mitja cocció i foties un parell de grapats de fesols de Santa Pau cuits, una mica de picada d'all i julivert, i tenies un tercer plat, que era... I això és la cuina d'aprofitament, que és la cuina gustosa, bona i saludable també moltes vegades, perquè t'alimenta l'ànima, això, Gerard Piñero.
I tant. La cuina de replegois, jo n'he sentit a parlar, la cuina de replegois, inclús la ropa vieja, que diuen al País Valencià, no? Sí, i tant.
Gerard Piñero, moltes gràcies.
A tu, Pep.
productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el foc transforma, però la terra crea. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.